Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana són espais privilegiats per tots aquells que busquen una veu pròpia. Per aprofundir en els valors humanístics del cristianisme, per aturar-se i gaudir dels teus moments de reflexió. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Nova pàgina web per recuperar el turisme religiós a Barcelona. Al darrer número del Catalunya Cristiana subratllem que el Secretariat de Pastoral de Turisme ha impulsat un espai digital que ofereix als turistes informació detallada del patrimoni eclesiàstic i les celebracions. Hi ha moltes persones que quan viatgen volen experimentar el culte i el que significa, va dir Josep Maria Turull, rector de la Basílica de la Sagrada Família.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs mirin, tot just avui, com sabran, canvien algunes de les mesures restrictives del Procicat, donant aire als ciutadans, com va assegurar el doctor Argimon, secretari de Salut Pública, la setmana passada. Així podrem canviar de comarca, això sí, viatgem amb el grup Bombolla, podran obrir els comerços. I què més podrem fer? O què no podrem fer? En parlem de tot plegat amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot per què es canvia el pla del Procicat tot just ara a les portes de Setmana Santa.
Bueno, és una evolució. Amb les mesures que s'estan fent davant d'aquesta situació que hem d'anar seguint com estan els contagis i com està la situació assistencial, com ja veieu, doncs es va fent un seguiment molt, molt acurat de com està la situació per veure quina és aquesta implicació que necessiten les mesures en l'àmbit de la nostra societat, no? I per això, doncs, amb aquest seguiment que es fa continu, doncs es va veient si hi ha la viabilitat de que algunes activitats es puguin acostar més a la normalitat, sempre fent-les amb mesures preventives, evidentment, i es va fent aquest ajust. Sí. Per això, per mi, és una continuació d'aquest seguiment de com està la situació.
Ara entrarem a veure quines són aquestes mesures o de que, com funcionarà aquest petit relaxament, però com que és un petit relaxament de les mesures que ja hi havia, no tenen por d'una allau de sortides?
El que hem de fer, aquesta és la idea nostra, és important que siguem conscients de que aquest ajust d'allò que podem fer amb aquesta situació que encara tenim de contagi i de situació encara de pandèmia, hem de tenir-ho present. I llavors, per poder fer totes aquestes activitats o tota aquesta obertura mínima que es fa, cal que es facin seguint, sobretot, les mesures preventives davant del contagi. Per tant, tot allò que fem, més que pensar en com, hauríem de com ho preveu la normativa, hauríem de pensar en com ho fem nosaltres, no? En quines situacions ho fem. Hem de continuar utilitzant aquestes mesures com la mascareta, com la distància, com la vigilància de la ventilació, com fer les activitats més en espais exteriors que en interiors, i sobretot tenir aquest concepte de bombolla, no tenir interactuacions que no siguin necessàries per protegir-nos d'aquest contagi, no? I per això és molt important que amb aquestes activitats que puguem fer, que les fem sempre sota aquesta premissa, sota aquesta idea de que s'han de fer de forma preventiva.
En relació a això que ens estava explicant, què li sembla que, segons la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, el Turalcat, confia en superar el 90% d'ocupació aquestes vacances de Setmana Santa?
A veure, jo crec que tothom necessita una mica d'aire, no? Allò que comentàvem, eh? Aquesta mica d'obertura davant d'aquesta situació que sembla una mica millor a nivell de dades, però hem de pensar que sigui una mica millor a nivell de dades no vol dir que estiguem en una situació que sigui ideal, que sigui perfecta. Per tant, el que hem de pensar és que continuem amb aquesta situació de possibilitat de contagi i que hem de tenir aquesta vigilància. Si totes les activitats que fem, totes aquestes sortides que puguem fer, que siguin necessàries perquè necessitem aquest esbarjo o aquesta sortida, les fem tenint en consideració això que comentem, que el desplaçament el fem a dintre de la nostra bombolla de convivència, que no tinguem interactuacions que siguin fora d'aquesta bombolla, que és la forma de moure'ns més segura. Si apliquem tot això, és la forma correcta de fer-ho, és la forma amb la que tindrem que fer-ho per evitar aquesta possibilitat de contagi. Per tant, jo torno a recordar la mobilitat sempre amb aquestes bombolles de convivència, que no tinguem interactuació cap a altres grups que no siguin el nostre propi, i sobretot mantenint aquestes mesures preventives, l'ús de mascareta, la distància, la ventilació, la higiene, com hem anat fent durant tot aquest temps. Hem de pensar que aquesta actitud nostra és la que té que ajudar a que aquesta situació de contagi continuï davallant, continuï baixant, doncs per poder estar el més aviat possible en una situació més normalitzada. Però ara, en aquests moments, encara estem a dintre d'aquest perill, d'aquesta situació de contagi. Per tant, hem d'actuar d'aquesta manera.
Per tant, deixi'm preguntar-li també, perquè tot just avui, com sabrà, fa un any de la declaració de l'estat d'alarma, totes aquestes mesures, què és el que més ha ensenyat a Protecció Civil? Que funciona apel·lar a la responsabilitat ciutadana o funciona més una mesura restrictiva que prohibeixi fer coses?
D'alguna manera, jo crec que les coses s'han d'ordenar i una normativa que la limiti sempre és necessària. Però des de Protecció Civil, permetem que comenti que sempre hem cregut que la cultura d'autoprotecció, el conèixer les persones, quin és el risc, com és el risc i com s'han d'autoprotegir, és una de les funcions principals que tenim que fer. Per què? Perquè és una forma que un mateix pot saber què està passant i pot saber què ha de fer davant d'aquest risc. Per tant, aquestes mesures, que no ens cansem de dir-les, d'aquesta distància, aquest ús de mascaretes, aquesta vigilància d'estar a l'entorn de convivència més proper per evitar el contagi, són mesures fonamentals en la gestió d'aquesta situació que tenim.
A grans trets, senyora Soler, a partir d'avui, què es podrà fer i què no es podrà fer?
Bueno, doncs, com comentàvem, hi ha aquesta possibilitat de seguir mantenint aquest perímetre, ja sabeu, comarcal, que encara tenim, doncs hi ha aquesta possibilitat de poder fer aquesta sortida d'una comarca a una altra, sempre i quan la mobilitat es faci dintre del grup de convivència. Del grup de convivència, que recordem que són aquelles persones que viuen sota un mateix sostre, també les persones que són cuidadores, si n'hi ha algú que necessita aquesta cura, aquest cuidado, dintre d'aquest grup és de la manera que ens hem de moure, que hem de fer la mobilitat com a molt, val? I que aquesta mobilitat doncs, sigui necessària per algun motiu. La recomanació continua sent limitar la mobilitat i les interaccions al màxim possible. Més coses que podrem fer. Recordem que tenim aquest límit de trobades amb persones que estan en el número de 6. I hem de comptar que durant les dades de Setmana Santa és més restrictiu. Aquest número quedarà dintre d'espais públics que siguin tancats només amb 4 persones i el que és en l'àmbit privat quedarà només dintre del grup de convivència. Hi ha una mica d'obertura també per el que fa a l'àmbit de comerç. Les activitats es podran fer ja en cap de setmana, també els mercats no sedentaris. Els establiments que tenen més de 400 metres també podran obrir fins a 800 metres, adequant-se a l'espai i l'aforament en aquest número. Hi ha també algunes activitats que es poden reprendre en l'àmbit de cultura, aquelles activitats d'espectacles públics que no estiguin dintre de la programació estable, fetes sempre dintre d'un control, una mesura, unes mesures adequades per aquesta realització. Abans, per exemple, no es podien fer gales o entregues de premis, per exemple. Ara això es podrà fer, però dintre de que s'apliquin totes aquestes mesures d'ordre de control que us comentava, També dintre de la cultura hi ha l'aspecte de la cultura popular i tradicional que no es podia desenvolupar. Ara també es podrà desenvolupar, però també amb mesures, sobretot en l'aire lliure, en espais que siguin perimetrats i que l'activitat sigui estàtica. Després també tenim alguna obertura més en l'àmbit de l'esport. Es podran fer totes aquelles competicions que hi hagin esportives en totes les edats, exceptuant aquelles que no estiguin permeses, que hi hagi públic per normatives d'àmbit superior, d'àmbit europeu. I també estarà permès aquest públic que comentàvem, fins a 1.000 persones, i també en espais tancats fins a 500 només, augmentant-se si hi ha control i si hi ha situació de ventilació reforçada. Us ho explico molt ràpid, en queden poquetes. És una també obertura que es pot fer són les empreses del joc, els establiments de joc, que tindran un 30% d'aforament i també uns topalls màxims entre 100 i 250 persones per a la seva realització.
Aquestes són les mesures generals que avui explicava Imma Soler, que avui ens acompanya. Recordem que ella és sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil i estem comentant amb ella totes aquestes mesures just en el dia que canvien i que donen cert aire a la població des del document del Procicat. Aquestes són les mesures, deia, deixi'm preguntar-li coses que segur que es pregunta la gent, és a dir, aquells per què puc fer això i no puc fer això altre, no? Per exemple, ara em deia, el confinament perimetral canvia, sí que podrem canviar de comarca, això sí, sempre que sigui amb el grup Bombolla, i entrarem també en el que és el grup Bombolla i que no ho és, tot i que ens ho explicava ara, però per què puc canviar de comarca amb grup Bombolla, però no puc fer reunions de fins a 6 persones com ara, sinó que es restringeix més a 4 persones, o perquè 1.000 persones poden anar a un camp de futbol. És a dir, no sé si m'explico, que a vegades les mesures per molta gent sembla que siguin que es doni aire, que es relaxi per tot plegat perquè anem millor, alhora que una altra mesura restringeix més.
Però hem de pensar en quines són les condicions en què desenvolupem aquestes activitats. Per exemple, comentem que hi ha activitats on pot haver-hi públic, no? Però aquestes activitats hem de pensar que estan previstes i programades dintre d'unes mesures de com fer-les, s'han de fer amb unes mesures preventives, amb unes distàncies, amb un ordre, amb uns circuits d'accés. Vull dir, els establiments, les empreses, i amb això agraeixo la col·laboració que ha fet tot el sector privat amb aquest aspecte, d'implantar tot un seguit de mesures perquè aquestes activitats es facin de forma que no provoquin aglomeracions, no provoquin interactuacions, i llavors amb aquest ordre puguem desenvolupar aquestes activitats que ens permetin fer-les tenint en compte les mesures preventives. Quan parlem de trobades, les trobades és una situació en la que hem de pensar que pot haver-hi un cert relaxament de que la gent, dintre de l'àmbit, per exemple, de confiança i de seguretat que tenim amb les persones que vivim sota un mateix sostre, doncs que relaxem les mesures de prevenció. Jo, per exemple, a casa meva, amb el meu marit, amb la meva família, que vivim junts en el mateix sostre, doncs jo no porto mascareta, no mantenc unes distàncies entre ells. És aquest nucli de confiança, de seguretat, però sí que ho haig de fer cap enfora, no? Cap a la gent que no és d'aquest grup. Per tant, per això hi ha aquesta vigilància amb el que són les trobades entre persones que no són del mateix nucli. Per què? Perquè hem de tenir aquestes mesures de prevenció sempre. I llavors vigilar que aquestes interactuacions entre persones no siguin gaires i que quan siguin sempre amb mesures preventives. No sé si t'he ajudat amb l'explicació.
I tant.
Per veure que és necessari desenvolupar les activitats sempre amb un ordre i amb un control.
Més preguntes que es pot fer la gent, per exemple. Jo sé que ha passat això, dèiem, un any de l'estat d'alarma i tots hauríem de tenir molt clar de què parlem quan parlem de grup bombolla. Doncs bé, alguns tenim, i jo m'incloc, alguns tenim alguns dubtes, com per exemple, per què el grup bombolla és el grup de convivència i no ho és, per exemple, amb qui treballo durant 8 hores?
Clar, però segurament amb qui treballes durant 8 hores, que ja és el que preveu la normativa, mantens unes mesures de prevenció. A la feina, per exemple, hi ha l'obligació de portar mascareta sempre que estiguem propers amb alguna altra persona que no puguem mantenir aquesta distància, no? També quan ens estiguem movent per l'edifici, també hi ha aquesta obligació de portar mascareta. Hem de seguir mantenint aquestes mesures de prevenció. I segurament aquestes mesures de prevenció en el grup bombolla, on estàs dintre del que és el nucli de convivència dintre d'un mateix sostre, doncs aquest nucli de convivència no es mantenen aquestes mesures. Per això és molt important fer aquesta diferència, perquè si amb aquest grup que tenim controlat, que sobre gent que vivim, que ens coneixem, que ens veiem cada dia, que convivim, tenim aquest contacte freqüent que ens permet tenir aquesta situació de no anar amb ús de mascareta dintre de casa nostra, amb la nostra pròpia família convivent, no? Mm-hmm. I en canvi sí que ho fas amb l'àmbit del treball. No sé si aquesta diferència és la que ens marca el que és un grup bombolla, que hi ha aquesta confiança, aquesta seguretat, aquest hàbit habitual, i altres grups que puguin ser doncs, amb l'àmbit de treball, si no podem fer de teletreball, o amb altres àmbits.
Com s'haurà d'acreditar que som grup bombolla en un mateix cotxe?
A veure, el principal és que hem de tenir aquesta consciència de que les bombolles són importants en aquests moments per als desplaçaments, per a aquesta mobilitat. A partir d'aquí, una manera de certificar, d'explicar, d'indicar que som grup bombolla, si és que ens ho demanen per l'autoritat, perquè per algun motiu considerin que s'hagi de comprovar això, doncs és, per exemple, portar el certificat autoresponsable, que és un document que nosaltres, els ciutadans mateixos, podem declarar, podem explicar, podem dir què és el que estem fent i que ho fem per aquest motiu, doncs perquè fem un desplaçament, perquè som un grup bombolla i estem mantenint aquesta integritat. Sempre podria ser que l'autoritat tingui doncs, aquest dubte del compliment de les mesures i, per tant, doncs, ens demani que justifiquem aquest desplaçament, que és el que preveu la normativa. La normativa diu que els desplaçaments han de ser justificats. I llavors doncs, ens demani que justifiquem aquesta situació.
Precisament per això, senyora Soler,
sí?
Si viatjo, precisament per això que tot just explicava ara mateix, si viatjo sola en cotxe, he de portar el document d'autoresponsabilitat?
Bueno, sí que seria convenient perquè és una forma fàcil i és una forma adequada d'explicar per què estàs fent aquesta mobilitat. Jo crec que és un document que té un format digital, que és molt fàcil de tenir i que ens permet si en un moment ens aturen, doncs, i ens demanen aquesta explicació, poder fer-la d'una forma àgil i ràpida, no? És un document que explica, que posa tots els motius, que coneixem tant nosaltres. S'han baixat milions de documents d'aquests a la pàgina web i jo crec que molta gent ens hem ja acostumat a utilitzar aquest certificat. I és bo per això, perquè és un document fàcil d'explicar, que coneixen ja les policies, els Mossos d'Esquadra, el coneixen, i nosaltres també el coneixem, i és una forma ràpida de fer-ho. Jo crec que és molt convenient que tinguem aquest certificat, que el portem descarregat, de forma que puguem fer aquesta explicació de forma ràpida i clara.
Com sap, un dels sectors més preocupats per totes aquestes restriccions durant tot aquest temps de pandèmia, i segur que a la senyora Imma Soler li han arribat preguntes, peticions, com funciona tot plegat, és el sector del lleure. El sector del lleure, per Setmana Santa, podrà fer casals de Setmana Santa, però no podrà fer pernoctació conjunta. Si som un grup bombolla, per què es pot fer el casal però no es pot fer pernoctació?
Perquè està organitzat d'aquesta manera, de forma que aquesta mobilitat sigui reduïda de moment encara. I llavors, jo, per el que he vist en la normativa, aquesta pernoctació dintre de l'àmbit de lleure només està previst per als grups que són escolars. Uh-huh. Llavors, aquests grups escolars que venen definits a través de la programació i de la gestió que ha fet ensenyament, ja es poden fer aquestes pernoctacions, però en canvi, a l'àmbit del lleure, encara aquesta pernoctació, perquè siguin durant dies, doncs no està prevista. Jo crec que amb això és una forma d'anar-nos incorporant, d'anar incorporant a possibilitats, doncs veient una mica com va continuant la situació. Ja sabeu que és molt important mantenir els grups escolars, ha sigut un tipus de grups, així com parlàvem dels grups bombolla, també hem treballat molt amb el tema dels grups escolars per les escoles, per poder fer aquest manteniment regular de l'escola docent, no, perquè pogués anar funcionant, i aquests grups bombolla s'han protegit molt, de forma que en aquests moments encara no és possible fer aquestes combinacions amb l'àmbit del lleure. Esperem més endavant, aviam com va evolucionant, però de moment això que comentaves, la pernoctació només estava prevista per als grups que són pròpiament escolars.
Li faig dues preguntes i ja la deixem seguir treballant, que segur que té moltíssima feina un dia com avui en què canvien aquestes mesures de Procicat. La primera és si poden canviar aquestes mesures ja de cara a Setmana Santa.
Això hem d'anar-ho veient, com el que comentàvem al principi. Com veieu, per el que és l'àmbit de l'afectació que té la situació que tenim sanitària, la pandèmia, doncs es va fent un seguiment constant. Nosaltres anem mantenint reunions diàries quasi bé, si no dia sí, dia no, per anar fent aquest seguiment amb les dades que els companys de salut doncs van també constantment recollint, i s'ha d'anar fent aquest seguiment. Evidentment, si es veiés un canvi d'aquesta situació, doncs ja sabeu que es reacciona i que hi ha aquests canvis a vegades de mesures pel que es pugui produir. Amb això hem de pensar sempre que es va fent aquest seguiment constant i el que cal és estar atent a la situació i actuar de forma àgil quan sigui necessari.
I la segona és perquè normalment preguntem molt pels sanitaris, cosa que fem bé, evidentment, però no preguntem per un altre dels sectors clau de la pandèmia. Com està la gent de Protecció Civil?
Home, animats, endavant, hem de seguir amb aquesta feina que s'està fent tots, no només nosaltres, vosaltres també, des dels àmbits de comunicació, fent aquesta explicació que feu a la gent i tot, doncs també estem fent una feina que jo crec que és molt important per la nostra gent, que ens hem trobat amb aquesta situació de pandèmia, ja portem un any, com bé deies, i una situació en què ens hem preocupat molt i que hem tingut que treballar, i és com ho hem de fer, hem de continuar. Ja veiem que anem veient que des de l'àmbit científic van sortint aquests temes de vacunació, etc, que ens van donant aquest aire, no? aquesta llum, no? per anar acabant amb aquesta situació, i hem d'estar així, és com estem, com vosaltres, segur.
L'he dit dues, i evidentment els periodistes que sempre enganyem en seran tres. Per tant, i perquè quedi clar, d'alguna manera, senyora Soler, amb quins podrem menjar la mona? Amb el grup Bombolla només?
Sí, hauríem de menjar-nos la mona només amb el grup Bombolla. És el més important. És que en aquests moments pensem que per el que anem sentint i que vosaltres aneu explicant de les dades, sabem que estem en aquesta situació d'aquest descens lent de la situació de contagis i d'aquest descens també lent de la situació de persones que estan en els hospitals, però encara no estem en una situació epidemiològica bona. Estem encara en una situació de nivell de risc alt. Per tant, hem de mantenir-nos. És molt important aquest comportament nostre, perquè amb aquest comportament ajudem això a continuar fent aquest rebaix, que és el que cal, eh? I jo, doncs, sí, jo crec que ens hem de mantenir, i és el que hem de fer, perquè és el que ens demana la normativa, d'estar dintre d'aquest grup que ens dona aquesta seguretat, en aquesta mobilitat, amb aquests contactes, i sobretot si hem de veure algunes altres persones, doncs tenir sempre molt en compte les mesures preventives, eh? Jo sempre dic que dintre de la família, dintre de l'entorn d'amics, tu hi tens una confiança, que evidentment és perquè són la teva família i els teus amics, però el contagi no té aquesta confiança. I llavors hem de saber que pel bé nostre i pel bé dels altres, de les nostres persones estimades, justament, doncs hem de tenir aquestes mesures preventives per evitar-ho. Utilitzar mascareta, utilitzar distància, utilitzar, si podem, els espais exteriors, si hem d'estar en un espai interior, doncs amb ventilació, i això aplicar-ho clarament, perquè és com podem nosaltres fer aquest esforç, aquesta autoprotecció, perquè aquest contagi continuï davallant.
Sols directora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Salut i força.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies.
Ràdio Estel, segona vegada. Pessics de cuina.
Doncs bé, com sempre, a aquesta hora i cada dilluns, que el creador de la vicneria, el Mercat del Ninot, ja el tenim a punt, a Joan Gurguí. Recordeu, ja podeu anar a la vicneria al Mercat del Ninot, que té uns biquinis gourmet brutals, així de clar, o els podeu encarregar. Els podeu encarregar perquè us arribin a casa. Entreu a l'Instagram de la vicneria del Mercat del Ninot i allà trobareu com fer-ho. Avui, atenció, pollastre rostit, que bo. Joan Gurguí, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu? Espero que tot bé, que comenceu bé la setmana. Avui farem un clàssic. Pels que ja sabeu fer-lo, doncs tindreu un punt de vista diferent, i pels que no, crec que és un plat que val la pena saber si t'agrada cuinar, que és el pollastre rostit. Per això necessitarem un pollastre a octaus, una ceba i mitja, 4 dents d'all, una cullera de sopera de tomàquet concentrat, una cullera de sopera de pinyons, una cullera de sopera de panses i una cullera de sopera de prunes, que les tindrem en remull, panses, pinyons i prunes, ho tindrem en remull uns 15 minuts, mig litre de brou de pollastre, un got de vi ranci, una fulla de llaurer, sal, pebre i una branqueta de canyella. Què farem amb tot això? El primer que farem és, amb una cassola baixa o una cassola, rostirem el pollastre, el daurarem bé, posarem oli d'oliva i el daurarem bé tots els talls fins que quedi ben rostidet per fora, a foc mig-alt, perquè ens dori i deixi el color, l'oli amb el coloret del daurat. Un cop estigui rostit, el retirem. I en aquell mateix oli, que ja tindrà el sabor del pollastre rostit, hi sofregirem la ceba tallada petita i l'all. Estarem uns 20 minuts, 25 minuts amb la ceba a foc mig, controlant bé, que no se'ns cremi, però que agafi color, durant uns 20-25 minuts. Passats aquests 20-25 minuts, afegirem el tomàquet, el llaurer i el vi ranci, i evaporarem tot el vi a foc una mica alt perquè s'evapori tot el vi ranci. Veureu que aleshores queda ja com una mica de caramelitzat de la ceba, del tomàquet, de l'all, tot plegat, queda allà brillant i com melmelada. És el moment d'afegir aleshores el pollastre que havíem separat, el brou de pollastre, els pinyons, les panses, les prunes i la canyella. Afegirem tot això i, clar, ara tenim el brou i ara de fer tot això xup-xup, tapat durant aproximadament uns 50 minuts i després destaparem durant també aproximadament uns 40 minuts. En total, 90 minuts, una hora i mitja, i veiem com està. La idea és que el pollastre agafi tots els sabors del brou, del sofregit que s'ha fet, i que amb el temps, a foc mig-baix, es vagi entendrint i quedi ben tendre i pràcticament se'ns tregui de l'os, quedi ben tendre. Hi ha gent que al final, els últims 5 minuts, hi posa una picada tradicional, i hi ha gent que ho deixa tal qual. Això ja us ho deixo al vostre gust. Espero que ho proveu, que ho tasteu un cop feta la prova i que us agradi molt. Vinga, salut i cuina!
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
És molt més important que et coneguis a tu mateix que donar-te a conèixer als altres.
Lucio Anneo Sèneca, filòsof llatí.